de dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. Què tal, com esteu? Benvinguts al Canal Esportiu d'aquest dimecres, avui, 18 de novembre del 2020. Els dimecres ja sabeu que abordem tota la informació esportiva, poliesportiva en aquest cas. No parlem de futbol, parlem d'altres esports i com és costum, i de fet ara darrerament només podem parlar d'hoquei patins, que és l'únic esport que hi ha en competició. Parlarem dels marcadors de l'Hockey Lliga i l'Hockey Lliga Plata, ens ho portarà com és habitual el nostre company Enric Vidal, i també parlarem de pàdel. Cada setmana hi ha un apunt d'aquest esport que està molt de moda. Ens ho fa el Raúl Valladares, el director tècnic i entrenador del CIE Olèrdola, i avui parlarem, ell en concret parlarà, dels materials que estan fets les pales. I per acabar, també donarem informació del Club Vòlei Monjos, un equip que el sènior masculí està a segona nacional, està competint perquè depèn de la Federació Espanyola de Vòlei, per tant no està aturat, entrena i competeix, i té doncs també un equip femení sènior que està a primera catalana i que ja ha estat també nacional durant alguns anys. Un base de vòlei doncs interessant, el del Club Vòlei Monjos. Per parlar, ho farem amb la seva presidenta, amb l'Anabel Valera. Tot això és el que tindreu, doncs, durant els propers minuts aquí al Canal Esportiu. Armand Benet, un servidor, serà que us estarà acompanyant. Comencem. Canal 20 Ràdio. Doncs parlem d'hoquei patins, de la jornada d'aquest cap de setmana, que es va poder jugar tot, fins i tot alguns un partit doncs, de fora d'aquesta jornada. Una jornada rodona, doncs, perquè no va haver cap aplaçament, cap ajornament. Per parlar d'aquesta jornada de l'Hockey Lliga i de la jornada de l'Hockey Lliga Plata, amb els seus grups Not i Surt, com sempre ens ho apropa el nostre company Enric Vidal.
Durant el darrer cap de setmana del 14 i el 15 de novembre es van disputar diversos partits de l'Hockey Lliga i l'Hockey Plata que van deixar molts moviments en les classificacions d'aquestes dues competicions. Així doncs, com fem habitualment en aquest comentari setmanal aquí a Canal 20 Ràdio, repassarem els resultats d'aquests partits, comentarem l'estat de les taules classificatòries i finalment parlarem del calendari previst per aquest proper cap de setmana del 21 i el 22 de novembre. Com ja és habitual, comencem aquest comentari setmanal repassant els resultats de la 8a jornada de l'Hockey Lliga que van ser: Vendrell 5, Lloret 5, Club Patí Calafell 2, Mataró 0, Club Esportiu Noia 5, Palafrugell 5, Caldes 1, Futbol Club Barcelona 7, Deportivo Liceo 10, Club Patí Vic 3, Girona 3, Club Patí Voltregà 3, Reus Deportiu 10, Club Patí Taradell 2 i Club Esportiu Lleida Llista Balava 1, Igualada 4. Pel que fa al partit del Club Esportiu Noia, empat a 5 dels Roig i Negres al pavelló de l'Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia davant d'un Palafrugell que ha començat la nova temporada d'una manera sorprenent en la part positiva. Els de Sant Sadurní van aconseguir avançar-se al marcador per 2-0 i més tard van ampliar aquesta diferència fins a 3 gols, però el conjunt empordanès va saber reaccionar i va acabar aconseguint aquest punt a la pista del Noia Freixenet. En aquests moments, el Noia continua sent el cinquè classificat amb 13 punts després de 8 jornades disputades del campionat i gaudeix d'aquesta bona plaça a la classificació en solitari a falta que la majoria d'equips de la competició recuperin encara alguns dels partits suspesos corresponents a passades jornades. Parlem ara de la Hockey Lliga Plata, competició on es va disputar la cinquena jornada del campionat, i comencem repassant els marcadors de la jornada 5 del grup nord que van ser: Club Patí Vilafranca 5, Club Patí Nareces 1, Jolaseta 1, Club Companyia de Maria 3, Club Patí Manlleu 7, Dominicos 0, Capellades 4, Club Patí Tordera 4, Sant Just 7, Sant Cugat del Vallès 4 i Xum Massanet 1, Deportivo Liceo B 3. Parlant del partit del Club Patí Vilafranca, plàcida victòria dels penedesencs al pavelló municipal per 5 a 1 davant d'un Club Patí Narices que no ha començat gens bé la temporada, ja que només ha aconseguit un sol punt en les 5 jornades que ja van disputades de campionat. No obstant això, bon treball dels vilafranquins que van tenir el partit sota control en tot moment. En aquests instants, el Club Patí Vilafranca és el tercer classificat d'aquest grup nord de l'Hockey Plata, tot i havent disputat un partit menys que alguns dels seus rivals. Cal continuar amb aquesta bona dinàmica si es vol assolir l'objectiu de l'ascens a la Hockey Lliga. El que fa al grup sud de la Hockey Plata, també es va disputar la cinquena jornada del campionat, que va deixar els següents resultats. Club Patín Ribas 9, Club Deportiu a Santa Maria del Pilar 2, Club Patín Las Rozas de Madrid 6, Sant Feliu 1, Seccions Deportives Espanyol 1, Club Patín Alcobendas 4, Burguillos d'Extremadura 1, Pas el Coll 6, Club Patín Vilanova 4, Futbol Club Barcelona B 6 i El Picat 2, Club Deportiu Arenys de Munt 11. Finalment, acabem repassant el calendari previst per aquest proper cap de setmana del 21 i el 22 de novembre, on es disputaran partits tant de l'Hockey Lliga i també de la Hockey Plata. Així doncs, repassem el calendari de la novena jornada del campionat de l'Hockey Lliga, on es disputaran els següents partits. Club Patí Taradell contra Club Esportiu Lleida Llista Blava, Club Patí Vic contra Igualada, Mataró contra Caldes, Futbol Club Barcelona contra Reus Deportiu, Club Patí Voltregà contra Club Patí Calafell, Palafrugell contra Girona i Lloret contra Club Esportiu Noia. El passat dia de Tots Sants ja es va disputar el Deportiu Liceo contra el Club Esportiu Vendrell, que va acabar amb victòria dels gallecs per 5 a 0 al marcador. En aquesta ocasió, nova oportunitat per al Club Esportiu Noia de continuar sumant punts a la taula classificatòria a la pista de Lloret. Els salvatans no han començat bé la competició, ja que han sumat 3 punts en 5 partits i, per tant, l'equip penedesenc haurà de realitzar una bona feina per tal de derrotar aquest equip que necessita sumar punts de manera immediata. Canviem de competició i passem a repassar el calendari per aquest proper cap de setmana de l'Hockey Plata, i el grup nord d'aquesta competició es disputarà la sisena jornada i els partits seran: Sant Cugat del Vallès contra Club Patí Vilafranca, Club Companyia de Maria contra Club Patí Manlleu, Deportivo Liceo contra Jolaseta, Club Patí Tordera contra Xum Massanet, Club Patí Nareces contra Capellades i Dominicos contra Sant Just. Partit importantíssim, doncs, el que afrontarà el Club Patí Vilafranca a la pista del Sant Cugat del Vallès, candidat també a l'ascens de categoria, que de moment ha sumat 7 punts en els 4 partits que ha disputat. Aquest cap de setmana el conjunt vilafranquí haurà de demostrar el seu potencial contra un fort rival que de ben segur també estarà a la part alta de la taula classificatòria. I per acabar, repassem els partits que es disputaran també durant aquest proper cap de setmana al grup sud de l'Hockey Plata, que seran: Club Deportiu Arenys de Munt contra Burguillos d'Extremadura, Futbol Club Barcelona B contra Seccions Deportives Espanyol, Sant Feliu contra Club Patí Vilanova, Club Deportiu a Santa Maria del Pilar contra Club Patí Las Rozas de Madrid, Club Patí Alcobendas contra El Picat i Pas el Coll contra Club Patí Ribas. 107.0
FM. I continuem parlant de pàdel. Una setmana més, el director i, a més, entrenador del CIE Olèrdola ens apropa característiques d'aquest esport. Avui parlant de la pala en concret i parlant dels materials que està fet cada pala. Evidentment, depèn del cop, doncs necessites una pala amb un material específic. Avui, doncs, parlant d'aquests materials amb els que estan fets la pala, el Raül Valladares ens apropa a aquesta secció que ens arriba cada dimecres.
Hola a todos, jugadores y jugadoras de pádel, tanto de la zona como los que nos escuchan por internet en el programa online. Muchas gracias. Hoy me gustaría hablar sobre los diferentes materiales de las palas de pádel, tanto el foam como el EVA, que son los materiales utilizados, principalmente utilizados para la construcción de palas. Hay quienes no saben diferenciar ni cuáles son las características de cada densidad de goma. No es una cuestión de mejor ni peor material, sino de adaptación. Tenemos varias diferencias, comenzando por la visual. Si miramos el interior de la pala, notaremos que el foam es una goma menos densa que el EVA. El foam tiene como burbujas y el EVA es más denso, es más compacto, sin burbujas. En cuanto a las sensaciones, podemos apreciar que la goma EVA presenta un tacto más duro, mientras que el foam nos da la sensación de que sentimos más la bola, de que aparentemente tenemos más control. Sobre todo en golpes como la volea, Donde existe más diferencia es en los golpes de potencia. La salida de la bola en cualquiera de los dos materiales se basa en la contracción y posterior expansión del mismo. El foam, al ser más elástico, hace que la fuerza que tenemos que utilizar en el golpe sea menor para obtener el mismo resultado que con la goma EVA. Si comparamos los dos materiales, podemos apreciar fácilmente esta diferencia. El error ocurre generalmente cuando un jugador acostumbrado a EVA se cambia de material, se pasa al FOA. Cuando venimos del EVA, utilizando la misma potencia, la bola sale menos. Y aquí está justamente el error comparativo, ¿sí? Oyes a los jugadores que dicen qué pala más mala, o la bola no sale, la pala no despide, cuando en realidad se trata de diferentes características del material. Cuando hacemos un golpe de potencia con una pala de foam, más que darle lo más fuerte posible, tendremos que buscar la máxima aceleración. En lugar de tensar la muñeca, tenemos que dejarla trabajar suelta, ¿eh? Para que la pala termine el golpe, es decir, acelerar más de muñeca que de fuerza. La propia aceleración hará que la bola entra en la pala sin llegar al punto de no retorno, ¿sí? Punto de no retorno viene a ser aquel en el que el material del núcleo llega a su límite máximo de flexión, sobrepasando su capacidad elástica y no pudiendo volver. Al no poder el material recuperar la posición con la suficiente velocidad, al sobrepasar su capacidad elástica, parece que la pala no tiene salida, parece que la pala no despide. Lo que en realidad ocurre es que estás golpeando tan fuerte que sobrepasas la capacidad. Y la bola no sale porque la pala no llega a flexar. Esto no ocurre con la goma EVA, ya que es más rígida y por lo tanto flexa menos. Así que es muy difícil llegar al punto de no retorno. En una pala de EVA, si llegamos al punto de no retorno, la rompemos, porque es un material mucho más rígido. De esta manera, con la goma EVA obtenemos un golpe más potente, ya que transmite la fuerza real que le podemos imprimir con nuestro brazo. Es decir, transmite bastante más la realidad, no amplifica nuestro golpe. Entre los jugadores profesionales se usan ambos materiales, aunque la mayoría de los jugadores opta por la goma EVA, por sus características. Haciendo un poquito de resumen, podemos decir que las ventajas del foam son que te da más tacto de la bola, sientes más la bola en la pala, con menos fuerza y más aceleración obtenemos una salida de bola igual a la de EVA o superior, y la goma foam también tiene la ventaja de absorber más las vibraciones de los golpes. De esta manera protege mucho más las articulaciones del brazo, tanto la muñeca como el codo como el hombro. Y al absorber la vibración no pasa del brazo. Es una pala para empezar a jugar a pádel más recomendable. La desventaja del foam puede ser que dura menos, tiene una duración bastante menos, al ser más blando el material, de tanto golpear la bola se nos va a vencer antes la goma, por decirlo de alguna manera. Las ventajas del EVA sería una que dura más, otra que lo que transmitimos a la bola realmente ocurre, ¿sí? Y las desventajas es que el tacto es más duro, sentimos menos la bola y que absorbe mucho menos el golpe. Al absorber el golpe menos, puede ocasionar, si no tenemos la técnica depurada, puede ocasionar daños tanto en el codo como en la muñeca, etcétera, ¿no? En definitiva, no hay ni mejor ni peor material. Tenemos que buscar el que se adapta a nuestras características de juego. Nuestro entrenador nos puede guiar siempre para elegir el mejor material, el material que mejor se adapte a nuestro juego, ¿eh? Nadie como nuestro entrenador conoce las características de nuestros golpes y nos puede recomendar un material u otro, tanto material como forma de palas. En un próximo artículo hablaremos sobre las formas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que sigamos aprendiendo y que podamos divertirnos cada vez más en las pistas de pádel. Y sobre todo, que podamos empezar la actividad deportiva lo más breve posible, brevemente posible. Hay muchas ganas. Muchas gracias. Hasta el próximo.
I per acabar el programa d'avui volem parlar de vòlei. Volem parlar del Club Vòlei Monjos, un Club Vòlei Monjos que el seu equip masculí sènior està a segona nacional. Actualment doncs, està disputant els seus partits perquè depèn de la Federació de Vòlei Espanyola i té un vòlei femení que hi va estar a nacional durant alguns anys i ara està a primera catalana. Per parlar del vòlei Monjos ho farem amb la seva presidenta, amb l'Anabel Valera. Avui volem parlar de vòlei i volem parlar amb un dels clubs que doncs, té segurament doncs, més joves, doncs, i joves femenins i masculins, perquè té doncs, que masculí i femení i a més té un equip que està competint actualment perquè doncs, depèn de la Federació Espanyola de vòlei. Per parlar del Club Vòlei Monjos ho volem fer amb la seva presidenta, l'Anabel Valera. Anabel, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia a tothom.
Bé, doncs així és, Anabel. Perquè ens faci cinc cèntims una mica d'aquest esport que no podem dir que està de moda perquè fa temps que està de moda, però és un esport que atrau i força, no sé si més a les noies que als nois, però realment és un esport que ja fa doncs, uns anys que està traient molt, oi?
Sí, exactament. És a dir, per exemple, en el nostre cas vam començar amb dos equips femenins. A nivell masculí costa una miqueta més, tenint en compte doncs, que hi ha altres esports, com el futbol, el bàsquet, el hockey, que ens prenen molts jugadors, no? Per això és una cosa molt important el fet que el Club Vòlei Monjos tingui actualment dos equips masculins, havíem arribat a tenir tres, fins i tot amb el cadet i fins i tot un infantil. El que passa que, bueno, també són generacions i hi ha més nens, menys, però, bueno, des del Club Vòlei Monjos estem fent, bueno, treballem molt la base a nivell masculí i femení també, no? Però en aquest cas no costa més. I, clar, nosaltres actualment tenim un equip nacional, que això és algo històric, és a dir, és un equip que va començar fa uns anys i que a poc ens ha assolit aquest ascens i és una cosa històrica pel club.
Perquè és el que dius tu, com em comentes, doncs als nois els hi costa més a jugar i tindre actualment un equip a nacional. Ara em faràs una mica de recull d'on està aquest equip, perquè deu ser com una primera nacional o una segona. Bé, en tot cas, és que depèn de la Federació Espanyola de Vòlei, per això ara mateix està competint, no està aturat com la resta, però té molt de mèrit, no?, tindre aquest equip masculí tan amunt.
Té molt de mèrit. És a dir, estem parlant de que seria la tercera divisió espanyola. Vull dir, només hi ha dos més amunt, perquè tingueu en compte, no?, on està posicionat actualment. Clar, té molt de mèrit, i a base de treballar molt amb els equips, tenim un juvenil masculí que aquest any està jugant també a primera, catalana, això sí, però clar, són nens que porten molts anys jugant i que van acabar l'any passat doncs, a les primeres posicions. Vull dir, tenim un futur del vòlei masculí per molts anys, si tot va bé, no? I clar, el que dius tu, el masculí és l'únic que actualment al municipi dels Monjos pot entrenar i jugar. Això sí, juguem a porta tancada, però clar, com que depenem de l'Espanyola, doncs mira, tenen la sort que ells poden continuar entrenant i jugant, no? Perquè facin una miqueta la idea, el nacional està dividit en tres categories, és a dir, Espanya la divideixen en tres grups. Clar, llavors, nosaltres tenim la gran sort de que la majoria dels equips són catalans, però clar, també tenim desplaçaments a Andorra i per nosaltres el més costós i el que hem de fer un gran esforç és Tenerife. Els nois es desplaçaran al gener a jugar a Tenerife. Vull dir, clar, imagineu-vos, amb un club com els Monjos, que no som un gran a nivell de tenir molts jugadors i bueno, molts patrocinadors perquè costa molt, doncs clar, és un gran esforç, però bueno, des del club estem molt contents i com és una motivació extra, doncs intentem doncs, que funcioni i que vagi tot cap amunt, no?
Almenys ja heu tingut la sort, no entre cometes, d'agafar temporada baixa al gener a Tenerife, perquè si heu d'anar al juny, que no us passi res.
Si et dic la veritat, ens tocava l'octubre i vaig canviar la localitat, saps? I això ens ha anat superbé, perquè ara es vol que els anells no és més econòmics, i tens raó.
Trobar esforços econòmics per mantenir un equip com aquest, sí que és veritat que, com dius tu, doncs, la majoria dels desplaçaments són a Catalunya, no sé com els feu, si ho feu amb autocarro, amb cotxes particulars, però clar, anar a Tenerife és un esforç realment que segurament se'n va doncs, més de la meitat de tot el que pugueu tindre de pressupost, no?
Exacte. Per nosaltres és com que allà ens marxa tot, no? Perquè com et dic, ells es desplacen per Catalunya en cotxe, fins i tot a Andorra, però clar, Tenerife s'ha de comprar un bitllet i s'ha d'anar, però des del club fem un esforç i intentem, com ho fèiem, perquè el nacional, el femení també va estar a nacional uns quants anys, vale? Llavors, nosaltres sempre intentem que la part del viatge doncs, la pagui el club, vale? Perquè clar, entenem que és algo que, bueno, que ens toca fer-ho nosaltres, no? Però sí, costa molt, és a dir, tinguem en compte que el vòlei, malauradament, és un esport que no és tan conegut com el futbol i com altres. Llavors, jo sempre dic una cosa, si aquest equip fos un altre esport més conegut, doncs segurament tindríem molt més patrocinadors, perquè si pensem on estan, a la Lliga, no? El que està a Primera Nacional, vull dir que està en una posició molt important a nivell del Penedès, vull dir, no hi ha més a prop res fins a Tarragona, no?, que sigui a aquest nivell.
Bé, i trobar sponsors, el que dèiem, no? Suposo que una tasca complicada pel club quan parles doncs, de vòlei per tenir un pressupost, doncs, suposo, gran. I què passaria, no? Perquè el femení el vau tenir també a Nacional i unes quantes temporades. Té opcions? Podria tornar a pujar? Podríeu tindre els dos equips a Nacional?
I tant. Opcions en tenim. Perquè, bueno, tenim un femení també molt bo. En el seu moment... Nosaltres vam haver de vendre la plaça fa 2 anys perquè, bueno, per diferents circumstàncies, moltes jugadors marxaven, pujaven les de juvenil... Bueno, era una situació així que potser no podrien estar i, clar, tenint en compte que de poder estar es pot estar. Vull dir, nosaltres sempre volem estar a dalt de tot. Vull dir, no ens conformem amb res, sempre volem estar el més amunt possible. I, a més, això també, doncs, per al club, doncs, clar, imagineu-vos, és a dir, no només tenim aquest del masculí a primera, a nacional, tenim un sènior a primera i després, històricament, que mai ens havia passat, tenim un cadet i un juvenil que estan jugant a la primera catalana. Vull dir que això també és algo històric, és a dir, tenim uns entrenadors que treballen molt amb la base i, bueno, mira, ens hem treballat durant uns anys amb això i ara tenim els resultats i estem supercontents en general, vull dir, amb el nacional i amb la resta, clar.
Actualment, el Club Vòlei Monjos, amb quants equips té de base i de sènior?
És a dir, tenim dos masculins, que és el sènior, que hem parlat ara, i el juvenil masculí. Llavors tenim el sènior femení, tenim el cadet i el juvenil, el primera catalana, i tenim un infantil. Llavors, amb això, doncs, l'infantil és del club, el que passa que és com una mena de no jugar amb federat, però és del club. És a dir, tenen els entrenadors del club i llavors és com una formació que fem normalment entre un o dos anys perquè aquestes jugadores puguin competir a les lligues, no?, catalanes.
A la vegada que m'imagino deveu comptar amb molts jugadors i jugadores de fora dels Monjos. Evidentment, no només hi ha jugadors i jugadores dels Monjos, és pràcticament impossible, no? Deveu comptar amb molts jugadors de fora que venen a jugar aquí als Monjos.
Exacte, és a dir... Normalment tenim la base nostra, del poble, però clar, també quan els jugadors volen jugar amb un nivell més alt i volen, pues, clar, imagineu-vos un juvenil masculí que vulgui jugar a Primera Nacional té l'opció. Llavors, clar, si tu tens motivació per l'esport i t'agrada, vas a buscar un club on la lliga sigui més bona, no? Que sigui més amunt, és evident. I tenim aquesta sort, doncs, que venen jugadors de tot arreu.
No, tu m'imagino que, no sé, hauràs sigut jugadora de vòlei, suposo, no?
Tota la vida.
Ah, llavors, sí. Tu que ho has vist, què fa que el vòlei ara sigui tan atractiu, sigui un esport doncs, que està tan de moda? Què té el vòlei doncs, que faci que vosaltres tingueu tant clubs, que a Vilafranca hi hagin també molts jugadors i moltes jugadores de vòlei? Vaja, que trobem vòlei a tot arreu.
Bueno, el vòlei és un esport que enganxa molt, és a dir, és un esport molt tècnic, perquè no ho sembla, però sí que ho és, però és un esport que quan comences a practicar-ho, cada vegada vols fer-ho millor, no? Perquè, bueno, perquè el que et dic, no? Tècnicament vols millorar, i bueno, és el que ens passa. També et dic que potser sí que es va començar a fer més de moda amb el voli platja. Llavors molta gent, clar, durant l'estiu pot jugar al voli platja, però quan arribava l'hivern no entrenaven, no? Llavors nosaltres, per exemple, tenim algun jugador que venen del voli platja, per això et dic, no? És a dir, és una cosa que, ja més o menys en el nostre sentit, el Club de Mons és com una família també, saps? I això també fa molt, és a dir, és un club que portem molts anys, ens coneixem tots i clar, això també atrau, la gent va dient als nostres entrenadors. Vull dir, és com una família, no? I llavors, clar, això també agrada a la gent.
Bé, ara esteu aturats, com la resta d'esport. Sembla que podria ser que el 23 podria ser que poguéssiu començar a entrenar. El Nacional sí que està jugant. Per cert, com li va el Nacional masculí?
Bueno, mira, el Nacional ha guanyat un partit que no està malament, perquè dintre del canvi, perquè al final és un canvi molt, molt important entre una categoria i l'altra, estem contents. És a dir, són jugadors que porten molt de temps jugant i que aquesta primera volta, com per a l'experiència, és com una mena d'adaptació, no? Entenc? I llavors, normalment és com una lliga de 12, hi ha 12, però són una lliga de 6 i una i l'altra lliga de 6, és a dir, a nivell, exacte, és a dir, uns tenen, són més forts i els altres menys. Llavors, ells han de jugar de moment amb aquesta segona banda, no? Que és la lliga d'adaptació, que dic jo. Però, bueno, jo tinc molt clar que jo guanyarà molts més partits. El que té la Nacional és que només baixen dos, i això també és molt important, perquè et dona moltes ganes de dos o tres partits, pots anar guanyant poquet a poquet i pots mantenir.
I la resta, suposo, amb moltíssimes ganes, suposo que deus rebre inputs de jugadores i jugadors que ja es moren de ganes de tornar a entrenar, encara que només sigui entrenar, no?
Sí, exacte. És a dir, és una llàstima, bueno, que estigui passant tot això, perquè els jugadors realment tenen moltes ganes de la catalana de poder tornar a jugar. També dic que nosaltres, des del club, els nostres entrenadors fan entrenaments virtuals amb els jugadors perquè es motivin, perquè no tinguin ganes, perquè continuïn fent doncs, el que podem a través de, no, del mòbil i del que podem fer exercicis, però ells ho continuen fent amb els seus jugadors perquè ells tots estan amb moltes ganes de tornar a la competició.
Bé, doncs des de Santa Margarida i els Monjos està clar que potencieu molt l'esport, en aquest cas no minoritari, perquè el vòlei sí que se'l coneix, no és, potser com altres esports, però teniu el bàsquet a nivell de l'Alt Penedès amb l'equip més a dalt de categoria, teniu el vòlei també a nivell de l'Alt Penedès amb un equip el més amunt doncs, que es pot tenir pel que fa a l'Alt Penedès. Les coses es fan bé, no?
Intentem fer-ho bé amb els millors professionals, amb els millors jugadors que estiguin motivats, i això doncs, al final té el resultat que és el que tenim actualment, tant al bàsquet com al vòlei, i estem molt contents.
Doncs, Anabel, moltíssimes gràcies per atendre'ns, molta sort, i veiem si el dia 23 es pot tornar a entrenar i aviat doncs, es poden tornar a les competicions.
Això esperem. Moltes gràcies.
Que vagi
molt bé. Adéu.
Fins aquí el canal esportiu d'avui. Tornem divendres amb l'agenda esportiva del cap de setmana. Esperem que aviat sigui àmplia, no tan curta i minsa com és darrerament. Que vagi bé, que acabeu de passar un bon dimecres i ens retrobem divendres. Adéu-siau. De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol verdolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. Des d'Olèdula, la ràdio del Penedès, Canal 20 Ràdio. Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses.
L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local. Des d'Olèrdia.